Bàrbara Padilla.
Bona tarda, són les 4. Catalunya està en guàrdia per la pujada dels termòmetres. Som a les portes d'un pic de calor que pot batre rècords entre demà i dimarts. Per això, el Servei Meteorològic de Catalunya ha ampliat l'alerta per temperatures extremes a una trentena de comarques. Avui la calor ja és molt forta, però demà anirà a més. Malgrat la calorada, les pluges dels últims mesos han allunyat l'amenaça de restriccions d'aigua a les llars. Han fet créixer les reserves i això ha permès a l'Agència Catalana de l'Aigua ajornar fins al novembre la possible entrada en situació d'emergència per sequera a Catalunya. Pel que fa a la campanya electoral, Ada Colau carrega contra Gabriel Rufián i Esquerra. Assegura que aquesta campanya s'estan confonent d'enemic. Ara bé, els comuns els han tornat les crítiques i han desaprovat el paper dels republicans en matèria d'habitatge. Adrià de las Heras.
L'exalcaldessa de Barcelona ha disparat contra Rufián al seu primer acte de campanya a Catalunya. Colau ha criticat el líder republicà pel seu discurs contrari a Yolanda Díaz.
Quan després sentim que senyoros com el senyor Rufián o el senyor Abascal diuen que Yolanda Díaz és perillosa, quan és la primera dona progressista candidata a ser presidenta d'Espanya, que ha demostrat que pot millorar la vida de la gent en polítiques concretes, cosa que aquests senyoros no poden demostrar perquè no han fet res per la gent.
Colau també ha afirmat que Nadia Calviño és un fre a les polítiques progressistes del govern espanyol. Els comuns han criticat el sector del PSOE que suposa aquests avenços i ha demanat el vot per poder obligar els socialistes a impulsar noves reformes. Vidal, per la seva banda, ha proposat la formació d'un ministeri d'habitatge.
Mentrestant, Meritxell Batet respon a Alberto Núñez Feijóo que podrà seguir dormint tranquil perquè Pedro Sánchez continuarà a la Moncloa. El president del PP ha dit en una entrevista a La Razón que el que més li treu el son és unir els espanyols. Tarragona, Sílvia Solanes.
La candidata al Congrés per Barcelona treu pit de la política de convivència de Pedro Sánchez i llença aquest missatge a Núñez Feijóo.
Diu en una entrevista avui que li treu el son la unitat d'Espanya, i jo al senyor Feijóo el que li vull dir és que puede dormir tranquilo, señor Feijóo. El gobierno de España lo seguiremos gobernando los socialistas, que somos los que garantizamos la convivencia. Sí, porque hoy en Cataluña se convive mejor y hay mejor clima social que cuando llegamos al gobierno.
Ho ha dit des de Tarragona, on el PSC aspira a ser primera força.
I gairebé 100.000 persones s'han llançat aquest matí a les més de 500 piscines catalanes que han participat en el Mulla't, la festa solidària per recaptar fons per l'esclerosi múltiple. Aquest any la campanya celebra 30 anys amb l'objectiu de donar més visibilitat a la malaltia. En parla la directora executiva de la Fundació Esclerosi Múltiple, Rosa Marriera.
Fa 30 anys doncs, era una malaltia que es desconeixia pràcticament, que a més doncs, no tenia cap tractament. Ara disposem de més de 16 tractaments i molts altres que estan per venir amb noves vies de recerca. No? Esperem, encara segueix sent una malaltia complexa amb persones joves que evoluciona de forma molt diferent, però sí que comencem a veure la llum al final del túnel.
La intenció és recaptar 300.000 euros que es destinaran a l'esclerosi múltiple avançada, aquells casos en què la malaltia progressa més ràpidament. I ara els esports. En Pau Bonastre.
Tot a punt perquè arrenqui la cursa de Fórmula 1, el Gran Premi de la Gran Bretanya, Max Verstappen partint de la pole position i com a màxim favorit. Els dos McLaren, Norris i Piastri rodaran per darrere del belga. Sainz comença cinquè i Alonso novè. Al Tour resten uns 75 quilòmetres per la meta a hores d'ara. Grup de 14 corredors que encapçalen la cursa, entre els quals hi ha el sabadellenc David de la Cruz. Tenen uns 10 minuts de marge sobre el gran grup. L'etapa d'avui acabarà amb l'ascens al Puy de Dom, un dels ports més durs del Tour. Per altra banda, la neerlandesa Annemiek van Vleuten ha guanyat el Giro femení per quart cop a la seva carrera. A Wimbledon tenim en marxa a aquesta hora el partit de dobles del malagueny Alejandro Davidovich, que fa parella amb Manarino, i ja han guanyat tots dos el primer set contra la dupla índia Mieni i Bambri. L'únic participant català que queda del torneig, Marcel Granollers, també acaba de començar ara el seu duel també de dobles amb el company Ceballos, que s'enfronten els francesos Fils i Banach. Tot això el dia que el món del futbol ha acomiadat a Luis Suárez Miramontes, llegenda del Barça a la dècada dels 50 i principis dels 60, que ha mort a l'edat de 88 anys. El gallec va vestir la samarreta blaugrana durant 8 temporades i es va convertir en el primer futbolista espanyol a guanyar la pilota d'or.
I el temps, aquesta calor tan intensa, continuarà marcant la tarda. Molts termòmetres entre els 32 i els 36 graus, però de manera local es fregaran els 39 o 40 graus a les comarques de Lleida i a la Vall de l'Ebre. Arran de mar, la xafogor continuarà molt acusada i a tot arreu es mantindrà el domini del sol, però amb intervals de núvols baixos en alguns trams de la costa. Això és tot per ara, us deixem amb el reconcentrat i tornem amb més informació d'aquí una hora.
Del 21 al 30 de juliol, vine al 32è d'Ençà Neu, el Festival de Cultures del Pirineu.
Dansa, música i patrimoni artístic i natural en un entorn únic del Pirineu català, les Valls d'Àneu.
Tindrem la música de Caral Lahoz, amb la dansa del bailaor José Manuel Álvarez, Tot i Soler, el Nus la Flor, d'Enric Casasses i fins a 30 propostes més.
Viu una experiència cultural no massificada i de qualitat en l'any del 40è aniversari del Consell Cultural de les Valls d'Àneu.
Tota la informació i venda d'entrades a dansaneu.cat.
Amb el bon temps i el teu escúter Honda, els dies s'allarguen tant que pots anar a entrenar, a passar pel súper, fer un cafè amb el teu cosí, apuntar-te a Valls de Saló, anar al museu, visitar una botiga d'articles de pesca, comprar un regal a la teva mare, canviar aquella camisa per una altra talla, dir que sí a aquell sopar amb amics, perdre pel camí... Aprofita més el dia amb el teu nou escúter Honda. Vine a provar-lo a la xarxa oficial de concessionaris Honda de la província de Barcelona.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
Ara és el teu moment. Tenim 600 cotxes a preus excepcionals. Busques un totterreny? Un familiar? T'apassionen els esportius? És el teu primer cotxe? Mundi Auto, el centre comercial dels vehicles d'ocasió, seminous i quilòmetre zero a l'autovia de Castelldefels, al Prat de Llobregat. Vine a veure'ns, ara és el moment. 600 vehicles on segur que hi ha el teu. MundiAuto.com.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Quan vas deixar de creure que tot és possible? El nou Hyundai Kona arriba amb la seva innovadora tecnologia i el seu sorprenent disseny per demostrar-te que res no és impossible. Supera els teus límits amb el nou Hyundai Kona.
Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 presenta la píndola de salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC més 1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC més 1, la plataforma digital de continguts extra de RAC 1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Continuem repassant els podcasts de RAC més 1, la plataforma digital de contingut exclusiu de RAC 1.
Reconcentrat de podcast.
L'Escorxador és pur entreteniment, un podcast en què la gent de l'univers RAC1 s'enfronten entre ells en batalles dialèctiques sense miraments per dir-se totes les barbaritats que vulguin. Un podcast presentat pel comediant Guillem Estadella i que compta amb un jurat de luxe per decidir el guanyador de cada combat. Albert Buscarons, Mònica Usart i Ernest Codina. En aquest capítol podreu viure l'enfrontament dins l'univers del versió RAC1 amb un ferotge combat entre el sotsdirector del versió, Marc Serra, i el col·laborador de Toni Clapés, Rocco Estenhauser.
Pues va!
3, 2, 1, Rossi!
Gràcies, gràcies. Sou un públic fantàstic, com diria el Rocco. Perquè ell es dedica a animar el públic. Bueno, es dedicava abans, el que passa que els deprimia, crec, eh? Llavors va canviar la història i va passar a Twitter. Perquè ara el Rocco, no sé si ho sabeu, és un tuitaire. Jo recomano que el seguiu perquè només fa tuits, que està obsessionat amb la Colau, obsessionat. Si un dia la veu pel carrer li fotrà una castanya, perquè ella sempre és anticolau, anticolau, aquí hi ha una merda, aquí hi ha una bossa mal tancada, aquesta estàtua té una guixada, vull, està obsessionat amb la Colau i amb les rates, tot el dia les rates, he vist una rata, faig un tuit, fa arroba Marc Serra, que no sóc jo, que és un regidor, i la merda m'arriba a mi, Rocco, que ho sàpigues, que ara he d'explicar-ho això, i és raro que s'obsessioni tant per les rates treballant a la tele, no? que és un lloc... A veure, vull dir, està ple de gent maca també, però bueno, de vegades s'escapa alguna ratota. Sobretot feu-li retuits al Rocco, perquè fa una cosa molt maca, que és que quan està en directe al programa, quan està fent la seva secció, ell es programa els tuits. Ells no els fa en directe, els deixa programats. Doncs a les 15:35 l'exclusiva es publicarà. I llavors sap greu de veure que té dos retuits. Vull dir que si teniu un moment, sabeu, doncs, si us va bé i esteu a casa i esteu avorrits, doncs feu-li un retuit també. No, ara parlant seriosament, el Rocco doncs, ha treballat en llocs de prestigi, no?, amb gent de prestigi. A l'Aerocities, per exemple, TNT, ja no recordo ni quin programa era, crec que ells tampoc se'n recorden ja. Ha treballat a Telecinco també, a Antena 3, amb el Jordi González, no?, que la gran pregunta és quan marxa, no?, i no ho sap ni el Rocco. És estranyíssim aquest tema. I a mi, realment, o sigui, em fascina, Rocco, fascina que et preocupi tant la neteja quan tu treballes en la teleescombraries. És que em preocupa, és que em preocupa.
Ja està?
És així?
Ja, sí. Ja has fet sí. Tota la merda que volies?
Sí, sí, sí.
Hi ha alguna cosa més que m'ho has
de dir? T'ho explico, després t'ho explico.
Sí. T'ho dic perquè jo tinc molta merda de tu, també, eh?
Tira.
Bueno, ell és el segon. Quan el Clapés no hi és... Ell està allà de suplent. Sempre serà el segon. Mai serà el primer. I van passant els anys i no li arriba l'oportunitat. I així estem. I Marc, tu hauries de pensar què fas, perquè clar, el Clapés continua i continua perfecte. I tu van passant els anys i sempre un dia aquí, un dia supleixes allà... una hora perquè té una cosa que fer l'altra.
Tu van passant els anys i continues la versió com jo també, eh?
Sí, sí. Perdoni, vostè no té que interrompre.
Perdoni, digui. No
la meva
secció del quadre,
és la de gana del versió.
Digui.
La de gana. Sí, sí. Llavors, clar, a partir d'aquí, jo sé que estàs fent molta promoció interna dintre de la casa, perquè a més parles molt de RAC 105.
Jo?
Sí.
De RAC 105?
Sí, sí. Quan no hi ets...
D'aquests senyors aquí presents?
Parles molt, de tant en tant, en el programa de RAC 105, i també internament per la casa també parles molt de RAC 105, i a més m'arriba notícies de que estàs fent molta pressió perquè t'agradaria presentar alguna cosa a RAC 105.
RAC 105? Sí. Sempre és benvingut, sí.
Sí?
Sí, home, sí,
tens el codin aquí davant?
Sí, home, sí.
Qui l'hi has de dir?
Tota la vida.
Perquè em diuen que t'agradaria presentar els matins de RAC 105.
Jo no he dit mai això, eh?
Clar, que has de dir davant d'ell,
ara. Quina tensió que està generant, ara, eh?
Home,
la gent no s'ho està passant bé, eh?
Sí, sí,
ara
però...
Hi ha molta tensió aquí, Rocco.
No hi ha tensió.
I t'estàs sortint del quadre. Torna al quadre. Torna al quadre.
Tu saps molt bé que jo porto... Escolta'm, tu saps molt bé que jo porto molt de temps, eh? Fent durant exclusives, i les meves fonts dintre de la casa em diuen que tu estàs fent números per fer
Rocco,
el salt a l'altre.
Espero que això sigui una broma, perquè estàs liant una traca aquí, que jo demà pujo a la 17 a parlar, eh?
Però no pateixis que de vegades un es posa a presentar el morning de RAC 105 i dura 3 mesos, eh?
Tu mateix, és a dir, tu vas de nen bon per la casa, eh? Saludant a tothom i amb aquesta careta que tens d'Àngel,
sí,
però... Tu per darrere la fots. I a la mínima que puguis, com veus que al versió no pots... Doncs ara intentaràs fer-li el salt al Codina.
Però per què ve això de RAC 105?
Bueno, doncs ve perquè m'arriben les informacions que em diuen que estàs intentant fer alguna cosa a RAC 105 a partir de la propera temporada o l'altra, però en qualsevol cas que tu vols fer-ho ja.
Jo no sabia res, eh?
No, clar.
Jo no sé, només acabarà rostit,
això,
de veritat.
Això passa
Rocco.
Sempre, quan truques a... Escolta, que és veritat que montes alguna cosa, que et prepares, que et fitxes per aquí? No, jo no sé res. Com el va passar amb la Cristina Puig, no? Li vaig dir una sèrie de coses i... No, jo no presentaré el...
Cristina Puig, bona nit, què tal? Gràcies per acompanyar-nos.
Que aparegui per aquí.
L'amiga del Rocco, gràcies.
Així que tu mateix, Codina... Bueno, tens les orelles posades perquè a la casa passen coses.
No, sí,
i em sembla que no t'estàs enterant.
Com diria el senyor Marcelí,
no
em ve present. A més, llevar-me tant d'hora crec que no em faria gaire bé. Al versió vam intentar una vegada fer el programa dels matins i a l'hora de dinar estàvem tots morts. Vam intentar-ho, però no vam tenir gaire èxit. Escolta, el Rocco, a banda de ser un boques de categoria, un bocaxancle de categoria, com sí, heu pogut comprovar, és un tio guapo. O sigui, bueno, s'ha de reconèixer, vull dir, té el seu estil... Avui ve vestit una miqueta de Tom Cruise de rebaixes, no? Una miqueta de Tom Cruise de segona generació. És així, però... Mira, aplaudiments, eh? Crec que compren la teoria, la compren.
Home,
no,
guapo.
Però és un tio guapo. És un tio guapo i...
Comparat amb qui?
És un tio guapo, però amaga diversos misteris. Primer, que jo crec que ell sap quan el González anirà a Austràlia i no ens ho diu. I l'altre misteri que amaga és que no sabem quants anys té. I quan dic que és un misteri que amaga, vull dir que amaga, vull dir que no ho ha explicat mai, no sabem quants anys té. És el Benjamin Button de la ràdio, no? El que passa que va una mica al revés, no? Cada vegada més decrèpit, el veig jo, però bueno... Però no, però ho porta bé, el tio és guapot, ho porta bé amb el seu rellotge. Què passa? Què et digues? Què passa? No fot, no em toquis la panxa, eh? Què passa? Mullida com ha d'estar. Bueno, dic que el Rocco és un tio que amaga la seva edat, la veritat és que no ens ho ha dit mai a ningú, i em consta que hi ha una anècdota, perquè clar, van passant els anys, vulguis que no, de fet l'espera l'ambulància aquí fora, amb un respirador, i van passant els anys i ell s'ha de renovar el carnet de conduir i el DNI i totes aquestes coses, com la gent normal, eh? I es veu que ell va anar a la comissaria i bueno, és clar, el senyor allà, pues en castellano, perquè els policies parlen tots en castellà, ja ho sabeu, bueno, su fecha de nacimiento, i el Rocco li va dir: si te la digo, te voy a matar. Així se les gasta Rocco Stenhoiser. Ara, guapo de nassos, jo crec que és un tio que té èxit perquè està a totes les televisions, en tot arreu, rempinyant coses d'un lloc a l'altre, doncs de RAC agafa uns diaris, d'avui TV doncs agafa unes croquetes, ha agafat uns biquinis que hi havia aquí. La supervivència quan treballes en aquests mitjans, no? Això va una miqueta així. Però malgrat tot, que és un tio guapo i amb èxit, hòstia, és client del Lidl i el Mercadona. És que no, és que no s'entén. És que no s'entén, és promotor. Ell va comprar les coses quan estan a punt de caducar, sabeu que posa allò... caducitat immediata. Doncs el Rocco està allà sempre amb la caducitat immediata. I Rocco té de dir que el Lidl, quan et veuen, tanquen la persiana. No et volen saber res de tu. Res de tu.
Gràcies, Marc. Gràcies. Ets encantador. Sabia que el Lidl sortiria per algun lloc. Però vaja...
Que està obert, no, el Lidl?
De fet, la botiga que hi ha al costat a la ràdio és gràcies a mi.
Ah, sí?
Està oberta gràcies a mi, perquè els hi vaig buscar local jo.
Bueno, crec que va haver un problema amb una intoxicació d'unes carns, però continuen oberts.
Bueno, escolta'm...
Una abraçada a la gent del Lidl que...
Sí, el cap comercial.
Que no ens patrocinen.
Escolta'm, el Marc té un problema. El problema perquè... Saps, és d'aquells companys de la ràdio que no els...
Localitza bé, Rocco. Localitza bé, que sí. Sembles el Cardenas.
Escolti'm, faci'm el favor...
Al haver treballat amb ell, doncs, a lo millor...
No, no he treballat amb ell. No he treballat amb ell.
Ah, no?
No he treballat amb ell.
Doncs ho sembla, eh?
Bueno, si vols, doncs no.
Jo crec, Rocco, que estàs en el lloc ideal perquè digui els seus anys. Voleu que ho digui els anys o no? Jo crec que ara és el moment ideal perquè caigui la careta.
Però escolta'm una cosa.
I quan digui 65, que hi hem morts aquí a terra, fulminats, eh? Perquè,
a veure,
la forquilla, o digues la forquilla. Digues la forquilla.
Marc, és un gran secret, no el penso dir. L'única persona que ho sap del programa és la Xènia.
Ah, la Xènia.
És l'única persona, sí. Perquè me la va robar un dia el carnet del DNI i ho va mirar. I és un drama, però ella m'ha promès que no dirà res.
El que és un drama, la teva edat?
És un drama que me l'hagi robat. En qualsevol cas, estic molt orgullós de la meva edat, però vaja, no la diré mai. És un secret. Igual que hi ha molts secrets a la ràdio que no podem explicar.
Què ho dius?
Vols que expliqui un?
Explica el que vulguis.
Estàs segur?
Sí, tu digues el que vulguis.
No vas intentar una vegada lligar amb una persona de RAC1?
Amb quina d'elles?
Ho explico?
Explica el que vulguis.
I et va dir que no? I et va rebutjar?
No em ve present, doncs, eh?
No et va present. Hi ha una persona de RAC1...
Has tancat la llista, Rocco.
Hi ha una persona de RAC1, una noia molt maca, que el Marc va intentar seduir-la.
Torna al teu quadrat, que espantes a la gent.
No, perquè...
Que ets Benjamin Button i els espantes. Torna al teu quadrat.
Marc, sisplau, el públic em vol veure de prop.
Sí, sí.
Bueno, de prop.
Vols que ho preguntem?
De fet, em fan fotos i tot. Fes-me una foto.
Aquí a la càmera l'anaves a llançar, no? Ja, la càmera...
Hòstia, no,
hi ha un tio aquí fent una foto primer pla.
És d'Europa Presto. El Marc és bon noi, però sí que és veritat que no ha tingut gaire èxit amb les noies de RAC1. Perquè no és una persona que... a veure, com ho explico, perquè no li...
Està fent llarg, Rocco.
No. Perquè... Escolta, se suposa que aquí Codina, aquí se suposa que no tenen que interrompre res, ningú aquí, no? Jo no dic res, estic callat tota la seva, el seu speech, i aquí m'està interrompent tota l'estona.
És que la gent gran no té paciència per res, té tota la raó, té tota la raó. Perdona, Rocco, perdona.
Escolta, tu i jo no es portem gaire la diferència d'edat, eh?
Perdona, mira, perdó.
Mira, Marc, fem una cosa.
Què?
Per respecte a tu,
sí,
no penso explicar aquesta anècdota amb aquella noia. Perquè és una noia, a més, està farcent aquí a la...
Què m'estàs dient? Què m'estàs dient?
No ho penso explicar.
És l'Isabel Vinaixa? Isabel, ho has explicat, això? No fotis.
No és l'Isabel Vinaixa, no.
Vam dir que no ho diríem.
No, està sentada per aquí. I no penso explicar, però la companya va dir que va ser molt, molt pesadet. I que no vas acceptar gaire que et digués que no.
No em ve present. Parlant de coses que no acceptem...
No li ve present res.
Heu de pensar que el Rocco... Ell divideix la seva secció, el versió diferencia quan hi ha el clapés i quan no hi ha el clapés. Quan hi ha el clapés, els seus continguts, ell diu que són premium, seria discutible, i quan hi sóc jo, els seus continguts són basura. Basura, basura, i tinc molts exemples, perquè ell es guarda aquests documents per quan no hi sóc jo, perquè el programa representa, segons ell, que té menys qualitat. Però si no enteneu ben bé de què estic parlant, us faig una llista del tipus de documents de sonors que em porta el Rocco. Mil maneres de morir, un programa clarament cultural. Tacaños extremos, això està dedicat a la direcció de RAC1, però ells no ho saben. I aquest tros el tallaran, eh?
Jo crec que sí.
El tallaran. Bueno, s'ha
plogut. Jo crec que el doctor no
el tallarà. Però llavors em porta continguts com mi pene de 30 quilos... Programa boníssim, boníssim, hem de posar uns talls. I mis testículos de 60 quilos, que els testicles tots deuen passar més, suposo. Només falta, Rocco, mis huevos morenos en tu cara. Estic d'aquests continguts fins al morro, ja està.
Bueno, aquests continguts funcionen. Aquests continguts funcionen, perquè a més després vaig al llistat de les descàrregues de la meva secció.
Home, funcionen
i,
si tens...
La meva secció és una de les 5 més descarregades del versió. La qual cosa, el contingut que faig jo crec que funciona. La qual cosa no hauries de dir res.
Funciona.
I a més, aquest tipus de continguts... Deixa'm parlar, per favor.
Perdó.
No pot ser això.
No s'interromp la gent gran, una no altra ser... cosa que també
escolta, heu d'entendre. No t'hi fiquis amb l'edat perquè tu també arribaràs, eh? Et penses que et quedaràs aturat al temps o què? Tu no.
Callo.
Jo sé que a tu t'agrada aquest tipus de coses. Al clapés mai li venga aquest tipus de coses perquè sé que aquestes coses el posa molt nerviós. Però a tu sí, a tu t'agrada i a més disfrutes. Disfrutes de gent que té ous de 60 quilos. A partir d'aquí...
Però perdona un moment,
com
se suposa que disfruto de gent que té ous de 60 quilos?
Perquè són aquestes coses...
Com ho gestiones, això? Vull dir,
bueno, s'ha de veure el programa, en qualsevol cas, el programa existeix. No, home, una de les coses que el Marc sempre fa és intentar buscar friquis per la vida, i a més és una mica estil Cárdenas, sap? Que agafa els friquis, els ridiculitza...
L'hem trobat, Rocco Stenhäuser, gràcies per venir.
Marc, per favor, vés al teu lloc.
Perdó.
Els ridiculitza, com feia Cárdenas en les seves millors èpoques, se n'en fot d'ells directament a la cara, perquè a més els truca i se n'en fot. I després, una de les coses que fa també és els porta al programa, els fa creure que realment són fantàstics, i després darrere se n'en fot directament. Això és el que fa el Marc amb les seves seccions. Ja són molts anys que estàs fent friquis 3.0. M'agradaria, sisplau, que ja canviessis una mica de contingut, perquè, evidentment, els friquis es mereixen també una part important de la seva vida està als mitjans. Que no els hi diguem friquis. Tu et portes malament amb ells, els tractes d'aquella manera, però per darrere els ridiculitzes i per Antena moltes vegades te n'en fots d'ells.
Això no és veritat. Jo, per acabar, Rocco, et diré... Tu creus que els protagonistes de Mis Testículos de 60 quilos són premis Pulitzer o què creus que són?
Són el que són. Jo només faig un reflex de lo que surt per la televisió. I llavors, a partir d'aquí, com sé que a tu t'agrada aquest tipus de continguts, jo te'ls porto.
Fortíssim aplaudiment! Clar que sí! Fort aplaudiment, Rocco Stenhäuser! Marc Serra!
Bravo, gràcies.
Sí. M'ha encantat, eh? Nois, sisplau, Rocco, en aquest
sí,
puntet...
Ves el puntet. Dóna les ulleres de prop, que no
és
veu
que
el gomet.
M'agrada moure molt.
El Rocco sembla que visqui al Raval, perquè tothom del Raval està durant sempre donant voltes amb la butxaca. Coffee shop, Maria, coffee
vaig
shop.
Vaig pensant.
Vale. Molt bé. Començo jo.
Et puc dir jo, Ernest, o quin és el teu rotllo?
És que...
Ho hem decidit abans.
Ah, vale. No.
No, d'aquest cop començaré jo,
vale.
I jo se t'estava saltant a tu perquè se m'ha fet llarguíssim aquest roast. Aquest...
Hem parlat d'ell,
hem fet al·lusions...
Pensa que t'estic avisant del que pot passar la propera temporada. Estigues agraït amb mi.
Poca conya que estigui en un incendi aquí i potser no arribem ni a demà.
Ens estem flipant amb la màquina de fum, tio, en sèrio. Bob Marley, corta el rotllo. Això és contingut exclusiu per la gent que ho està mirant a YouTube. Hola. Endavant, Ernest, sisplau.
No, jo volia tocar el Rocco per saber que no és un robot. Moment. Hòstia, doncs està fort el cabron, eh? No, perquè clar, com que no se sap l'edat que tens, no? He pensat això. Aquesta
broma l'hem fet molt, ja, Codina.
Sí, no?
És que ara continuant per aquí, no, Rocco? És que en riure-se'n de la gent gran no està bé. No ho feu més.
Aquesta abraçada final que us heu fet no se la creu ningú, perquè jo, és, de veritat, porto unes quantes batalles dialèctiques i una mica més pesa la sang realment aquí entre vosaltres.
Mai a la vida.
Codina, puc demanar-te una cosa?
Ara, sí.
Pots ara. Venir altra vegada i tornar a marxar cap aquí? Fes el mateix recorregut?
Ai. Sisplau, Codina.
Torna cap allà. Home, s'ha de dir que tens un bon cul, eh?
Gràcies.
Oh. Tu, en un local d'ossos, triomfaries com a ningú, eh? Tu sortiries viu, eh? Ho saps, no?, que no sortiries viu.
Un local d'ossos,
Ernest.
Beer. No m'ho havien dit mai.
Què és un local d'ossos?
Escolta, ossos.
Ah, on és osso? Ah, vale.
Escolta, és la teva manera de comprar el jurat? Dir-me que realment triomfaré en un local d'ossos?
Potser del teu Pirineu,
o què?
Voleu proclamar guanyador, ja ho dic, perquè desqualificant el
jurat.
No, realment, a veure, ha estat una batalla dialèctica sagnant. Heu estat tots dos molt bé. Molt finet i incisiu, Marc, de veritat, et donaria el vot. El que passa que després de l'exclusiva, perquè no pot parar d'una exclusiva, és aquest tio, està fotent aquí una batalla dialèctica, no? Un escorxador, i el tio no pot parar d'una exclusiva. Llavors, el fet de saber que la meva carrera professional perilla a RAC 105, això a mi em dona un avantatge de cara a poder solucionar, i per tant el meu vot és pel Rocco, aquesta.
Fora aplaudiment, un punt a favor del Rocco. Qui va ara?
Jo,
Mònica Usart,
quina injustícia.
Mònica, van compartir junts a plató,
Calla, ja.
Ja.
Vaig recolzar moltes vegades en directe.
Afina el sonatone i calla, Rocco.
Escolta, parlem de sonatone? Que tu tens un problema, eh?
No.
Que tu tens un problema amb l'oïda, eh? El dret, crec recordar.
Rocco, a vegades també miraves mapes del temps, tu, de molt enllà, i m'ho llançaves allà en directe. I m'ho trobava. D'aquí 15 dies, Mònica, jo, d'aquí 15 dies no he mirat res. És que es veu això? No, i no en tenia ni idea. I això era una mala jugada. Però t'he de dir que avui no has mirat el temps perquè has vingut amb jaqueta. I en canvi aquí el Marc sí que guanya un punt amb els meteoròlegs.
Però, escolta,
però em donaràs un punt per això?
No.
Jo com a objecte m'apunto també, eh?
Us haig de dir que és el rost més incòmode que he viscut. A més s'ha vist sobretot amb els moviments perquè éreu incapaços de mantenir-vos dins del vostre
quadre
i es veia que hi havia una tensió una mica de
mirar. És que, perdoneu, on és el quadre? Jo encara no sé on està el quadre.
Aquest quadre d'aquí, va!
Però només hi ha una marca, està d'ella, només hi ha una marca, feu un quadre ben fet, home.
Bueno, és el quadre que hi ha al casino.
Està molt malament. Malament coordinat.
Sí, senyor, molt malament.
Organitzat. Això s'ha de fer un quadrat d'obert per aquí i d'allà.
És que són pesadíssims, tio.
Vinga, endavant.
A veure, al final, decanto el meu punt per una cosa que no m'ha agradat i és l'estratègia que ha fet servir el Rocco amb el tema de RAC 105 i l'Ernest. Perquè s'ha intentat només guanyar un membre del jurat i a mi, en canvi, no m'ha fet la pilota en cap moment. I llavors, el meu punt és pel Marc.
Bravo!
1-1! Batalla ferrissada. Albert Buscarons.
Espera.
1-1.
Ui!
Agafem-nos fort.
Qui decanta, això?
Ara, jo només volia dir de la màniga curta.
Ernest.
I és que jo crec que... No.
Passa.
No, que jo crec que el Rocco amaga alguna cosa. A veure si poguessis treure el tercer un moment, sisplau.
Ep! No, és que el Rocco és guapo, ja ho he dit jo.
Hòstia, té pectorales, eh?
Tu què vols, a veure?
Què vols?
Tu? Que m'has enviat a una sauna.
Nois, un moment. És l'escorxador, no First Dates, vale? Vamos a calmar-nos.
Molt bé, Estrella, gràcies per aturar-ho, perquè pensava que... Vinga, endavant.
Sí, crucificar la gent està molt malament.
Albert Buscarón, sisplau.
A veure, Rocco Steinhäuser, ho he dit bé?
Sí, Steinhäuser.
Jo flipava, dic, hòstia, per ser alemany, parlar un català de puta mare, i algú em va dir un dia... Que és d'aquí.
No, sóc d'aquí. Jo vaig néixer fora.
Ostres, doncs.
I amb 10 anys vaig arribar aquí.
Ah, amb 10 anys, vale, vale. Sí. No, és que quan em van dir això de... Però si el tio és aquí...
Vaig... I no vaig aprendre català aquí. Vaig aprendre castellà. Jo vaig venir amb zero. Castellà i català, zero. No sabia res.
Reconcentrat de podcast.
Animals de companyia és un espai dedicat a conèixer millor els animals que tenim a casa i a entendre quines són les seves necessitats. Amb la col·laboració d'etòlegs, experts en el comportament animal i veterinaris, s'endinsen aquelles problemàtiques que els afecten i aprendrem a observar-los sense filtres perquè la comunicació entre ells i nosaltres sigui directa i sincera. A més, a cada capítol, un personatge conegut ens explica com és el seu dia a dia amb el seu animal de companyia i quines experiències viuen plegats. En aquest fragment que escoltarem, la periodista de La Vanguardia, Maika Navarro, ens explica com és la seva vida amb dos gossos canitxes, en Simón i la Lola.
Maika, què tal? Com estàs?
Molt bé, gràcies.
On tens els gossos ara mateix?
Doncs els tinc tancats al lavabo perquè, si no, seria impossible fer aquesta entrevista.
Pobret, suposo que d'aquí una estona ja els trauràs, no?
Bueno, sí, exactament no és el lavabo, sinó que és l'habitació de la rentadora, que és la zona de quan els tinc que castigar i quan m'enfedo molt amb ells. Ells saben que són al quarto de on estan allà castigats, perquè ara fa un moment, abans de començar, la Lola s'ha tornat a cagar sobre el sofà i, per tant, s'ha castigat a la Lola i al Simón, els dos.
Vaja, però en qualsevol cas, són molt feliços, no?, tots dos. Per què vas adoptar un segon gos?
Doncs ho vaig fer per acompanyar el Simón. És a dir, jo agafo a Simón en el confinament. Mai havia tingut animal de companyia, mai havia conviscut amb un animal. Un temps molt petit, fa molts anys, amb un gat. I, ostres, aquest any havia estat tan el que el Simón m'havia aportat, que vaig fer una interpretació que potser és molt humana a l'hora d'interpretar o entendre les necessitats de l'animal amb què convius, i vaig entendre que tenir un altre animal li faria bé el company i li faria feliç. I per això ho vaig agafar a Lola, perquè el Simón estigués acompanyat quan jo no sóc a casa, que són moltes hores seguides.
En Simón és molt famós, no? Ha sortit per televisió més d'una ocasió, va estar a punt de ser atropellat, pobret, es va colar en directe mentre feies una connexió en un programa de tele.
Sí, sí, sí. I, però ja crec que ja la seva càrrega televisiva ha finalitzat. Perquè és cert que durant el confinament, amb molts directes per la tele, clar, el Simón va arribar en el confinament i els primers passejos van ser sense correja. I de fet el Simón, tot i que hi ha molta gent que creu que és una barbaritat, surt al carrer sense correja i va suelto. I la Lola, de fet, també. I és molt obedient, però, clar, un parell de vegades, dos directes que van ser més llargs del que estava previst, doncs, enmig del directe vaig veure amb de refilón com el Simón havia creuat el carrer a saludar amb un veí que l'havia reconegut i estava creuant en vermell i, bueno, no me la van atropellar de miracle. Per tant, hem decidit que no torna a sortir a... que amb els directes i les queda dalt. I jo començo a poc a poc a tirar de correja perquè veig que, bueno, que Barcelona és complicat, tot i que, ostres, portar-los sense correja és tot un plaer, la veritat.
Quin espant has de venir cap a terres gironines, doncs, a passejar-lo i sense correja. Maika, una última pregunta. Quina pel·lícula d'animals t'ha marcat o quin llibre on hi surtin bèsties t'ha enamorat?
Doncs és una pel·lícula que em va agradar quan es va estrenar, que cada cop que la programen la veig, i que ara no ha estat fins ara, fins a tenir el Simón, que he entès el que significava, que és un clàssic, que segurament no és la millor pel·lícula de bèsties, però sí la que entens molt bé els vincles que es fan, que una persona pot arribar a tenir amb l'animal amb el que viu, que és el de Siempre a tu lado, Hachiko, protagonitzada per Richard Gere, que és una pel·lícula basada en fets reals i que demostra de manera molt senzilla però molt, molt emotiva el vincle que es crea entre el protagonista i l'animal, que és realment el principal actor de la pel·li. Doncs això, que tu veies i em podia emocionar, doncs ara el meu vincle amb el Simon, clar, jo vivim els tres a casa sols, jo, el Simon i la Lola, i per tant és veritat que la Lola ha sigut com jo quan la tercera, l'última en arribar, però el meu vincle amb el Simon és molt, molt, molt intens, i és aquesta pel·li l'he acabat d'entendre molt millor ara que he vist que comparteixo la meva vida amb aquestes dues criatures de quatre putes.
Molt bé, Mai, que en Simon i la Lola et continuen fent tan immensament feliç com et fan ara.
Vaig obrir la porta, que ja ha acabat el càsting.
Vinga.
L'hora de reflexió ha acabat.
Una abraçada.
Reconcentrat de podcast.
Què és el primer que mireu quan us lleveu? El mòbil? I què és l'últim que mireu abans d'anar a dormir? El mòbil, no? Què us emporteu al lavabo? Potser el mòbil, també? Us l'heu deixat mai a casa i heu tornat corrents a buscar-lo? Una relació d'amor amb molts pros i molts contres. Jordi Basté en conversa amb l'enginyer informàtic Josep Maria Ganyet i intenten buscar-hi l'equilibri perfecte.
To be a girl. Among all those men...
I don't mind it. Chess isn't always competitive. Chess can also be beautiful.
Ah, vols que digui una cosa, Ganyet? Jo és que no l'he vist encara. Tothom me'n parla, alguns molt bé, uns altres, home, està bé, està bé, està bé. Estem parlant de Gambito de Dama, aquesta sèrie de gran èxit a Netflix que ha posat els escacs a la primera línia. Té xifra rècord de visualitzacions, també de venda de taulers d'escacs, per cert. Els que ens agradava jugar a escacs i que ara ja fa molt de temps que no hi juguem, sabem que el temps, de fet, les grans partides tenen un rellotge per prémer al costat, el temps té una importància bestial. Aquest rellotge de les partides és gairebé, diguem, un tercer jugador. Avui volem parlar d'això, de la racionalització del nostre temps, del nostre rellotge, i us preguntareu per què. Doncs perquè hi ha un element petit, quadrat, que tots portem a les mans, que és el mòbil, que ens roba molt de temps, i t'ho parlo ja no en primera persona al plural, no en primera persona al singular, perquè molts cops te n'adones de la barbaritat del temps que ens roba, i això és molt bèstia. Aviam, Ganyet, la majoria de persones, ja sigui per necessitat personal, per necessitat professional, tenim una dependència al mòbil. Sempre explico una cosa, fa 30 anys, quan algú llegia Els Pilars de la Terra, de Ken Follett, en llibre, deia, carai, quin lletre ferit aquest noi, que bé que llegeix Els Pilars de la Terra. Ara, si el llegeix a través del mòbil o d'un iPad o d'una tauleta, tothom diu que està pobre, porta tot el dia enganxat al mòbil, encara que sigui per llegir un llibre. Sí. Per llegir un llibre. Clar, però és temps que ens roba. Hi ha gent que ho accepta, gent que no ho accepta, gent que ho accepta perquè no té cap altre motiu que acceptar-ho, hi ha gent que no ho vol acceptar però que està enganxat i per tant ho ha d'acceptar tant si com no, i jo et pregunto si hi ha un límit de temps recomanable al dia de mirar el nostre telèfon mòbil. És a dir, com amb l'alcohol i el tabac, allò que en diuen el consum responsable.
Jo parlaria més d'ús de responsable i de consum, consum d'aquesta paraula, d'aquesta connotació, jo crec, de connotacions negatives. Tampoc ho compararia amb l'alcohol i el tabac. El tabac, de fet, des de la primera calada ja és nociu, i l'alcohol segurament també. I
sempre hi ha autoengany permanent.
Sempre hi ha un autoengany.
Els que fumàvem sempre dèiem abans, quan fumes, un paquet te n'enfoties dos, però tu deies un. I quan veus, no, una copa de vi, te'n fots tres. Sí, sí. Però dius una.
Jo controlo,
correcte.
Llavors és molt important això que dius tu, no? O sigui, no estem parlant del mòbil, que des del llibre. Si tu llegis un llibre, Els Pilars de la Terra, amb mòbil, què passa? Estàs llegint, no? No passa res. No és el mòbil. El mòbil és alumini, és ferro, és...
Xips.
És xips i és un tros de vidre. No hi ha ningú enganxat amb un tros d'alumini. La gent està enganxada als Pilars de la Terra, als seus amics que vol continuar enviant vídeos de gatets, als TikToks, al YouTube, o sigui, és igual, el que pots fer amb un mòbil també pots fer a l'ordinador.
Clar, és que vull dir una cosa perquè si no rebento, tothom em diu que estàs molt enganxat al mòbil. Clar, però penso, potser tu estàs enganxat a la tele com la mirem habitualment, jo no la miro aquesta tele. Jo hi ha aquella tele que tinc davant i allò no ho miro. Tot em passa per aquí. Jo tinc una tauleta, que en aquella tauleta hi ha partits de futbol, hi ha llibres, hi ha sèries,
hi
ha informació, hi ha diaris.
Hi ha feina. Clar, sí, sí.
Hi ha mails.
Sí, sí, hi ha la vida.
Hi ha la vida. Clar, el que passa és que estem enganxats allà.
Bueno, llavors, per això dia, parlem d'ús responsable, eh? O sigui, parlem de dieta digital. O sigui, tenim una bona dieta digital. Hosti, menjar està molt bé, però, home...
No ens passem.
Clar, no ens passem.
Ens rebentarem,
eh? També està bé anar a passejar i fer exercici. Després d'un bon dinar, sobretot.
Clar, potser llegir llibres a granel...
Clar, també hi ha gent enganxada als llibres. O sigui, hi ha aquell que no surt de casa que tot el dia està amb els llibres. Ostres, que és un erudit o una social? Bueno, vull dir, llegiu el Quixot, i què li va passar a aquell senyor?
Jo no sóc l'únic que segur que algun dia heu tornat enrere per tornar a casa i agafar el mòbil que us havíeu deixat. Això passarà amb la mascareta, però ha passat sempre amb el tema del mòbil. Aviam, Ganyet, cal portar-lo al damunt tot el sant dia i que quan fas així ens dius claus, telèfon mòbil...
Jo, mira, podria ser Tecno Happy Flower i dir que no cal, que millor sense i bla, 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 bla. Però la resposta realista és que sí, que cal. Ho acabem de dir. La nostra vida, el nostre estil de vida, sigui la feina, els amics, el divertir-se, el perdre temps, que està molt bé perdre temps, han canviat tant que no concebem el nostre dia a dia sense el mòbil. És evident. Per tant, en la societat digital... tot el que fem passa per un ordinador. I fixa que dic ordinador. El mòbil és un ordinador, eh? Feina, l'aprenentatge, el lleure, fins i tot si anem a la natura. Dius, no, és que vaig a desconnectar. Bueno, és que per la casa rural on vas a desconnectar, com la contractaràs? Com la llogaràs? Bueno, amb el mòbil, o per internet, eh? I les fotos que faràs? Com les faràs? Amb el mòbil. Per tant, ens ho traiem de sobre, ho admetem? O sigui, la nostra vida passa pel mòbil, eh? El mòbil és la pell digital que tenim. Com que el món és digital, d'alguna manera ens hi hem de connectar, i tots ens hi connectem, per tant, aquesta pell, que fins i tot la portem enganxada a la nostra pell física, aquesta pell digital, la que ens connecta en aquest món digital, és el mòbil. D'aquí ve la seva importància, jo crec.
Puc saber quanta estona em passo enganxat al telèfon mòbil cada dia?
Sí, i és molt bo.
No, perquè coi, ha de ser molt bo.
Sí, és molt bo per agafar consciència, perquè no ens n'adonem.
Saps com ser quan compres el paquet de tabac i dius, no, me n'he fumat un, i coi dius, no, un no, que... Em porto costat 10 euros, efectivament. Què?
No, i això és molt important, que empreses com Google i com Apple, des de ja fa unes quantes versions del sistema operatiu, posin aquests comptadors i dir, escolta, que en diuen dieta digital o benestar digital, en diuen, és a dir, que sàpiguis com estàs utilitzant tu el mòbil, no? Va, i internet.
Com ho faig? iOS, vinga, va, comencem per aquí i després Android.
Vinga, va, comencem per iOS. Te'n vas a configuració?
Sí.
I a la primera pàgina, i tremola, tens una opció que diu temps d'ús.
Sí.
L'has trobada per aquí, a la meitat de la pantalla deu ser un rellotxet,
sí, sí,
eh?
Sí, temps d'ús, ja ho veig, sí.
I llavors hi veuràs tot el que fas servir. És dir,
ai, mira, hi ha una cosa bona.
Ara, sí, el tant per cent aquell.
Sí.
Ah, sí, sí.
M'ha baixat un 37% des de la setmana passada.
Bueno, vacances, Nadal, els dies aquests, eh?
Bueno, és una bona notícia.
Sí, aquesta és la bona notícia. A mi també quan me vaig dic, hosti, mira, estic content, veus?
Un 37%, déu-n'hi-do, eh? És una quarta part, eh?
Sí, sí, molt.
Bueno,
més d'una quarta part.
Va.
Llavors, si aneu aquí, també és interessant perquè si us heu configurat en família...
Allò que vam parlar del grup de família.
El grup de família, i veureu també els dels vostres fills. És a dir, escolta, el vostre fill s'ha passat moltes hores a Instagram, o mirant vídeos a YouTube, o navegant per internet, o jugant amb un joc que s'ha descarregat. Els
d'Android què han de fer, per cert?
Els d'Android han d'anar a configuració, hi ha una opció que diu benestar digital, i allà veuran també un cercle on veuran totes les hores que
s'hi passen. Hi ha hospitals i clíniques que ja tenen un espai dedicat a gent addicta al telèfon mòbil. Per tant, hem de parlar d'addicció al mòbil. Per tant, ens passa també, ens pot passar com el tabac i l'alcohol, no?
Sí, això és un concepte, és un tema molt, molt controvertit, perquè l'OMS certament no qualifica l'ús abusiu de les tecnologies digitals com a addicció. No hi ha una addicció al mòbil o a internet, però certament sí que hi ha casos, i tots en coneixem, de gent que en fa un ús abusiu. Penseu que aquestes aplicacions, des de pràcticament el sistema operatiu fins a l'últim joc gratis que us descarregueu, estan pensades perquè hi passem molt temps. O sigui, el model de negoci és que com més temps hi passem, més ingressos tenen aquestes empreses, no? Per tant, tot està pensat al mil·límetre perquè ens estiguem al màxim de temps possibles, aquelles notificacions o aquella informació que no t'apareix al principi, a l'inici de tot, sinó que al cap d'un temps, després de veure el logo de l'empresa, tot això són petits detalls que saben aprofitar com funciona el nostre cervell, les expectatives que tenim, si hi ha un factor d'atzar o no, si hi ha una recompensa immediata o en el temps, sostingut en el temps, no? L'escroll infinit, que vas mirant cap avall i no s'acaba mai.
Oi, Laza Raskin.
Home, Laza
Raskin. Ara en parlarem de Laza Raskin. Sí, allò que l'escroll infinit és allò que amb el dit vas fent així, vas aixecant i vas fent amunt, i tu vas avall, i és com un po, és com aquella pel·lícula de l'Oyo, que vas baixant i no hi trobes mai al final, doncs vas fent escroll, i la selecció és infinita.
És allò que abans d'anar a dormir dius, bueno, miro Twitter un minut a veure què ha passat, i després mires, ostres, he estat una hora i mitja mirant Twitter.
Clar, és que això de l'escroll infinit, quan vam entrevistar el No Pot Ser de TV3, el seu creador a San Francisco fa cosa de fa un temps, a Laza Raskin, i ell em va assegurar que n'estava molt penedit, perquè realment ell, quan ho va parir, no era conscient del mal que podia arribar a fer l'escroll infinit. I ara, diguem-ho, s'ha passat a l'altra banda. No sé si és la banda bona o la dolenta, no sé, però s'ha passat a l'altra banda i es dedica a promoure això que diríem el bon ús del mòbil. Perquè Ganyet em pregunta jo si hi ha alguna cosa que podem deixar de fer amb el mòbil.
No, ja hem dit abans que la nostra vida hi passa. Aquesta tendència és molt interessant, la Raskin.
Jo el recomano, es pot buscar a la web de TV3,
sí.
Que busqui el programa, que busqui a Raskin, l'entrevista de l'addicció al mòbil, és un programa molt interessant per veure en família. Molt. El No Pot Ser de TV3, sí.
A Google també, si busques a Google també surt.
També surt, perfecte.
Sí. No, mira, això segueix una tendència molt curiosa, que és els gurús, de grans gurús de Facebook, Google, Pinterest, Twitter, el mateix Laza Raskin, d'aquest concepte dels penedits digitals. És a dir, escolta, jo me n'he adonat que he fet una cosa que no em vaig preveure les conseqüències, que em va semblar una molt bona idea, com el like de Facebook,
Sí.
Però, escolta, no ens vam adonar de que a molts jovents, sobretot a noies, la falta de likes els provocaria molts problemes psicològics.
Clar.
No ho vam preveure.
I ara s'han passat
al costat lluminós. I llavors el que fan és dir, no,
ha estat lliminós, però no han tornat ni un punyetero dòlar del que van guanyar.
Jo he guanyat la pasta, he guanyat la fava, i d'elles. Però sí, és cert que alguns d'aquests han creat fundacions i que tenen, tenen projectes interessants per fer aplicacions més
jugades. Tu, Ganyet, ets pare, i jo també, i ens estem, i ens preocupa les hores que passem mirant la pantalleta nosaltres com a pares davant dels fills, però ara hi ha definitivament els nostres fills davant dels pares. I a mi, com a pare, em preocupa, però sobretot per les criatures. Perquè recordo també que el No Pot Ser vam fer un espai que vam anar amb un lloc d'addiccions per adolescents al mòbil, on els tenien tancats sense el telèfon mòbil. Clar, fa una mica és una mena de clíniques antidrogadicció de mòbil. Hosti, també s'han fet per deixar el mòbil.
Fan molt respecte. Aquí també tenim centres aquí a Catalunya que fan molt bona feina, però fa molt respecte, i quan t'expliquen algun dels casos que reben, a veure, no són problemes que venen pel mòbil, sinó que són problemes que es manifesten en el mòbil i en altres tipus de conductes.
Dubte, hi ha una dieta digital? És a dir, de la mateixa manera que vull aprimar-me i sé que menjant bleda segurament m'aprimaré i no fotent-me costelles del xai?
Mira, n'hi ha tantes com gent en parla, però sí que hi ha una sèrie de pautes que les podríem seguir i, escolta, cada qual que agafi, la que li vagi millor.
Digital detox.
Mira, quan arribes a casa, grans i petits, deixar el mòbil al rebedor de casa. Costa, eh? ja et veig. Per què? Perquè és que si no hi ha mòbils, llavors esteu obligats a parlar.
Aquest segon m'agrada molt, que és el...
Sí.
El mode descans, dius, no?
Sí.
O el mode avió, no?
No, el mode avió és que està totalment desconnectat. Allò és un aguantapapers, un xofar de papers. És mode descans a partir de les 9 del vespre. Llavors, hi ha un mode que diu descans, surt un llit allà, i per obrir-lo et dirà, ei, quan tu el vols activar, et dirà, ei, que l'has posat en mode descans, recorda, I llavors ja hi ha unes certes trucades que no les reps, si la gent no et truca més de 3 vegades no sona.
D'acord.
Hi ha una sèrie de...
Mode descans, molt bé. Què més?
Sobretot quan quedes amb amics, no treure'l, o és igual, el primer que el treu paga el sopar.
Bona, aquesta és molt bona, aquesta m'agrada molt i pagaria molts sopars, però m'agrada molt. El següent.
Sí, llavors, sobretot eliminar les notificacions sonores que no siguin imprescindibles. Allò de dir qualsevol missatge
pidiclin.
A les xarxes socials, amb un grup de sopar que vam fer fa un any que encara va pitant al WhatsApp, O sigui, tot això...
Molt silenci, si pot ser,
sempre
no?
Silenci, tots els grups.
Val,
eh?
Val.
I fer-ho saber la
això
gent.
Això és fàcil de fer?
Sí, sí, sí. Posar, vas al grup de WhatsApp, en general, eh?
Sí.
Silenci. O bé, jo fixa't que sempre el porto...
Sí, jo també porto silenciat.
Sempre silenciat.
Ja, sempre, sí, sempre, sí. Mires i dius, veus, mira, algú m'ha enviat un missatge. Sí. Ho vas mirant i tal, perfecte.
Sí, perquè això és al final que sigueu vosaltres qui controleu quan mireu el mòbil. No... que el mòbil us digui, ei, que sóc aquí, ei, que tens un dependent. I dius, no, ara jo em concentro en el que estic fent, però saps que la tens.
Val.
Ja, no vull, ja, val. Ja has de parar la pel·lícula de Netflix.
Què més, Ganyet?
Bueno, al final és allò que havíem dit abans, eh? Aquells límits de temps, aquelles limitacions de temps que ens les posem posant...
A les aplicacions, en els jocs...
O en el mòbil, o en l'ús del mòbil.
Dius, i això també és fàcil de fer.
Sí, sí, o sigui, aneu a temps d'ús, allò que hem dit abans, i us podeu limitar a vosaltres mateixos o als vostres fills, dir, no, és que només vull utilitzar-lo una hora al dia, o mitja hora, o que sigui.
I alguna cosa més, Ganyet?
Sí, si voleu, hi ha una dieta molt radical, és poseu-vos la pantalla en blanc i negre.
Ah! Blanc i negre és com anar als Verdi en lloc d'estar al Cinesa, per, és a dir, per veure una pel·lícula d'Ari Assaig, que hi va menys gent.
Exacte.
I que, en canvi, no és una hamburgueseria, perquè ens entenguem.
Quan reduïssis tot el que és l'atractiu del color, que t'està cridant.
I això, el meu mòbil ho...
Sí, mira, mira, ves a configuració.
Sí.
A configuració, accessibilitat, una mica avall.
Sí, accessibilitat, d'acord.
Accessibilitat, ves a pantalla i mida de text.
D'acord.
I llavors ves a filtres de color.
Filtres de color, sí, ja l'he vist.
Activa filtres de color.
Activo filtres de color.
I el primer que tens és escala de grisos.
Clar, quan activo els filtres de color, tots els llapisos de colors es sí. Tornen blanc i negre.
I ara ja tens una pantalla avorrida de pebrot.
I clar, oi! I clar, i canvies l'alegria del color per, diguem-ho, l'apatia del blanc i negre.
Buah!
Va, prenem nota de tot plegat, eh? De les recomanacions, perquè si alguna cosa podem tenir clara és que no volem passar a la història com la generació de la pantalleta i en aquells dibuixos de l'evolució humana on podrem veure com ha anat canviant l'home des dels primers homínids que nosaltres ens hagin de dibuixar amb un mòbil de la mà, a ser possible.
Desapareixeran aviat.
Reconcentrat de podcast.
Quina relació hi ha entre Diana de Gales i la mítica balada Lady in Red, de Chris de Burgh? Olga Suanya és la directora del Chelsea Hotel, el podcast de RAC+1 on s'expliquen les històries que s'amaguen darrere les cançons de la banda sonora de la nostra vida.
Hi ha músics que, tot i no tenir un gran nombre de seguidors incondicionals ni destacar per una discografia plena d'èxits, han aconseguit mantenir-se actius al llarg del temps. És el cas de Chris de Burgh, un compositor que molts només recorden pel tema amb què va fer fortuna a mitjans dels 80, una balada romàntica llançada a l'estiu de 1986 i que es va convertir en tot un número 1 internacional. En aquest episodi del podcast del Chelsea Hotel ens deixarem endur per aquesta peça melòdica per resseguir la història d'aquesta cançó que segur que ja heu identificat. Però abans de fer aquest recorregut per la història de Lady in Red, farem un breu apunt sobre l'autor d'aquest tema per entendre una mica millor el context de la seva trajectòria. Fill d'un diplomàtic britànic i una secretària irlandesa d'una nissaga distingida, Chris de Burgh va néixer el 1948 a l'Argentina com a Christopher John Davison. Després de voltar per diferents països, seguint les destinacions que li encomanaven el seu pare, sent ell un adolescent, es va instal·lar amb la seva família en un castell del segle XII situat al sud-est d'Irlanda. Era una propietat que havia comprat anys enrere el seu avi matern, el general Sir Eric de Burgh, i que havia estat reconvertit en un hotel.
Allà, el jove Chris, que sempre havia mostrat interès per la música, va començar a oferir breus actuacions musicals pels clients i a poc a poc va anar entrant en contacte amb el món de l'espectacle, el qual va acabar presentant-s'hi amb el nom artístic de Chris de Burgh, en honor al seu avantpassat. Després d'una dècada publicant diferents treballs d'estudi sense cap tema remarcable, el juny de 1986, Chris de Burgh va sorprendre tot el món amb Lady in Red, un single que al cap de poques setmanes del seu llançament ja va assolir la primera posició en les llistes d'èxits. A ell li hauria agradat anomenar-lo The Way You Look Tonight, però ja existia un tema molt popular amb aquest títol, així que finalment va descartar la idea. La cançó estava dedicada a la seva dona Diane i evocava l'instant en què la va veure per primera vegada, radiant, enfundada en un vestit vermell. I a partir del record d'aquella imatge, va escriure la melodia i la lletra d'una peça que s'ha convertit en tot un clàssic de les balades dels 80. I have never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight. No obstant això, i com que en el moment del llançament del tema Chris de Burgh no va revelar qui era la musa que l'havia inspirat, Lady in Red va generar algun malentès que finalment ha acabat incorporant-se com a part del guió de la història de la cançó. I és que la princesa Diana de Gales, que tenia de Burgh entre els seus intèrprets preferits, estava convençuda que la dona de vermell de què parlava la cançó era ella. Lady Di, que és com tothom s'hi referia carinyosament des que s'havia casat amb el príncep Carles d'Anglaterra, era un dels personatges més mediàtics del moment.
No other woman in modern times has ever commanded so much attention as Diana, Princess of Wales. She's seen by her adoring public as a fairy tale princess, a caring wife, a devoted mother and fashion icon.
Amb el seu caràcter afable, jovial i allunyat de les aspiracions de la vida aristocràtica, ben aviat es va guanyar el cor dels ciutadans del Regne Unit. I les revistes de paper cuixé omplien les seves pàgines amb fotografies que recollien el seu estil personal, que fugia dels cànons de la corona britànica. La seva manera de vestir va marcar tota una època i fascinava dones de tot el món que s'inspiraven en els seus models, ja fossin de carrer o de gala. Per a cada ocasió, sabia combinar amb gràcia teixits, formes i tons, però si per un color va sentir sempre una especial predilecció, va ser el vermell, i era molt habitual veure-la amb vestits d'aquesta tonalitat. Convençuda que havia estat la font d'inspiració de la balada sobre la dona de vermell que triomfava arreu del món, Lady Di va voler donar les gràcies personalment a Chris de Burgh que li hagués dedicat aquella cançó tan bonica. Així que en un dels seus concerts, acabada l'actuació, la princesa va acostar-se al backstage per transmetre-li el seu agraïment. El músic es va sentir molt afalagat per les seves paraules, però no va tenir més remei que confessar-li que la protagonista de Lady in Red no era ella, sinó la seva dona, que casualment tenia un nom molt semblant al seu. Diuen que a Lady Di saber que no era l'autèntica musa de la cançó no li va saber greu i que després d'aquella trobada es va establir certa complicitat entre la princesa i el compositor, que encara coincidirien en altres ocasions els anys següents. La més especial segurament va ser el 1993, quan ella tot just feia un any que ja s'havia separat del príncep Carles i va ser en l'acte de presentació del nou Airbus A340 de l'aerolínia Virgin. Lady Di havia estat convidada per revelar el nom de la darrera nau de la companyia de Richard Branson i quan va descórrer la cortineta que cobria el nom de l'avió, quina va ser la seva doble sorpresa en veure que l'avió havia estat batejat com Lady in Red i que enmig dels aplaudiments el mateix Chris de Burgh interpretava la cançó en honor a l'aeronau i a la princesa que la padrinava. Quan 4 anys més tard la princesa Diana va morir en un fatídic accident de trànsit mentre provava d'esquivar la premsa que la perseguia pels carrers de París, de Burgh no només va assistir al seu funeral, sinó que el concert d'homenatge a la seva memòria va interpretar-hi Lady in Red. Potser no va ser ella la dona vestida de vermell que va inspirar la cançó, però segur que la dona de Chris de Burgh no li importa compartir amb qui va ser una de les figures femenines més destacades dels 80 i 90 la balada que el seu marit li va dedicar fa més de 3 dècades. The way you look tonight.
Deixa't portar fins a les millors vinyes de l'Empordà amb la nova selecció de vins de gourmet La Vanguardia. Microvins Garnatxa Negra 2018 de Celler La Vinyeta. 5 finques 2018 de Celler Peralada. Tortuga 2021 de Celler Vins de Taller. 6 vins negres valorats en 90 euros ara per només 59. Compra'ls a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1. Tots som 1.